2021.
Radio Capital.
Tintarín.
Radio Capital.
Son las 8.
Són les 8 del matí. Bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia, sense gelades, però amb descens de la temperatura màxima. Jornada amb cel variable o mig ennuvolat, amb vent de garbí.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia. Són les 8 i ara un minut. Un dia que ens despertem, vaja, amb temperatures una mica més altes que altres dies, eh? Tenim 11 graus a Pals, 11 a l'Estartit, 9 a Romanyà de la Selva. Avui serà dia de vent, un garbí entre feble i moderat que a la tarda podria deixar ratxes de fins a 60 km per hora, eh? Déu-n'hi-do. 60 km per hora en alguns punts del país. De seguida ens amplia la informació meteorològica l'Albert Aparicio. Però el fet és que les perspectives meteorològiques ara mateix són molt diferents a les que teníem ara fa un any. Sembla impossible, però ja fa un any que ens despertàvem amb el titular alerta màxima al Baix Empordà per l'arribada d'un temporal. Era el Glòria, que va deixar destrosses monumentals. Algunes avui ja s'han resolt, però encara queda molt camí per fer, i avui explicarem com està la façana marítima de casa nostra un dia després. El dia en què també felicitarem el càmping Empordà de l'Estartit, perquè l'han escollit el millor d'Europa. I també el dia, atenció, en què Donald Trump deixarà de ser president dels Estats Units. A les 5 de la tarda. Adeu, adeu. No fa una mica d'il·lusió? Avui al Supermatí parlarem amb la Meritxell Pérez, que és la delegada a l'Empordà, delegada a la Costa Brava, de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, perquè han engegat una campanya per reclamar que es recuperi el projecte del tren de la Costa Brava. De seguida explicarem què és aquest projecte per a qui no li soni, però vaja, té pinta de que serà una de les grans reivindicacions dels propers anys aquí a casa nostra. I també parlarem, com cada dimecres, de llibres amb la Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital, començant per en Gerard Escat. Gerard, bon dia.
Bon dia.
L'Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
En Roger Rams, bon dia.
Bon dia.
La Paula Balcebre.
Hola, bon dia.
I la Paula Brines.
Hola, bon dia.
La façana marítima de la Costa Brava està pràcticament recuperada un any després del temporal Glòria.
Molts municipis del litoral de la Costa Brava van patir les conseqüències del temporal Glòria. La fúria del temporal marítim es va endur platges i va malmetre passejos i altres instal·lacions. Un any després, la majoria de les poblacions afectades han recuperat pràcticament en la seva totalitat la façana marítima.
Des de l'Ajuntament tenim la idea que aquesta pavimentació sigui la que es vagi reproduint en els diferents trams del passeig quan anem abordant les diferents remodelacions al llarg dels anys que comptem, que potser en 5-6 anys puguem tenir un passeig nou.
Alguns han comptat amb ajudes de la Generalitat, la Diputació i de Costes de l'Estat, però molts critiquen que han hagut d'utilitzar recursos públics propis per aconseguir tenir els espais en condicions el més aviat possible.
Parlem del Covid. Un de cada tres ingressos a l'Hospital de Palamós és per coronavirus.
Aquesta darrera setmana s'han realitzat un 50% de testos de Covid al Baix Empordà i han augmentat un 15% els resultats positius. Per tant, la situació de la comunitat no millora i es preveu un increment del nombre d'ingressos hospitalaris de pacients amb Covid i un increment de nombre de pacients ingressats greus.
La directora del CAP de Palamós ens explicava aquí al Supermatí que molts han rebut la dosi i que l'han rebut molt positivament.
Sí, aquest dilluns vam entrevistar Meritxell Pérez, que està al capdavant de l'àrea bàsica de salut de Palamós, i ens va explicar que la vacunació està tenint èxit de participació, però també va així que cal recordar que estem en una tercera onada de la pandèmia i que hem de seguir alerta davant el gran risc de contagis.
I el Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, atenció a això, busca la font dels contagis entre els professionals sanitaris del Baix Empordà. Què ha passat, Paula?
Els analitzarem una mica més per veure poblacions.
No és aquest el tall que estem buscant, ara de seguida el trobarem perquè ens han deixat aquí preparat. Ara sí. Què ha passat, Paula?
La setmana passada, 34 treballadors i treballadores estaven de baixa aïllades per haver donat positiu en Covid-19. Per això, es volen revisar els protocols i analitzar les causes dels contagis. A més, ara el risc de rebrot al Baix Empordà és de 850 punts.
I encara relacionat amb la pandèmia, el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols organitza una taula rodona amb sanitaris que viuen la pandèmia a primera fila.
Bon dia, Dani. A través d'aquesta activitat es volen recollir diversos testimonis provinents dels camps de la medicina, la farmàcia, la infermeria, psicologia i la història, amb l'objectiu de recollir veus, experiències i pràctiques que siguin útils per repensar de manera crítica una problemàtica actual que és al mateix temps sanitària, social i política.
I en la vessant econòmica, el sector de l'hostaleria de Palamós reclama a l'Ajuntament ajudes econòmiques. Demanen que facin d'intermediari amb la Generalitat pels danys econòmics que pateixen els hostalers amb les restriccions actuals i també reclamen exempcions fiscals.
Exacte. Els bars i restaurants de Palamós van expressar a l'Ajuntament les seves dificultats i els danys patrimonials, econòmics i psicològics que pateixen, l'aturada de la seva activitat durant gran part del 2020 i la limitació horària actual que no es permet treballar correctament. A més, reclamen a l'Ajuntament exempcions fiscals per l'any en curs, com també que se'ls reemborsin els tributs d'any passat.
Sandrine, perdona, bon dia, que no t'hem dit res. Sandrine Busnet.
Bon dia.
Detenen 5 joves, la majoria d'ells reincidents, per robar un televisor i dos portàtils a Tamariu.
La policia local de Palafrugell va detenir diumenge a la tarda a Tamariu un grup de joves que fugien després d'haver robat un televisor i dos ordinadors portàtils. 4 dels 5 detinguts eren menors d'edat i s'havien vist implicats anteriorment en casos similars.
El càmping Empordà de l'Estartit rep el premi de millor càmping familiar d'Europa.
El premi l'entrega la Royal Dutch Touring Club a través dels vots dels seus usuaris. A més, el càmping de les Dunes, de Sant Pere Pescador, també queda finalista en aquesta categoria.
Doncs felicitats i de seguida ampliarem la informació. La plaça de la Vila de Torroella de Montgrí acollirà el projecte Filosofia a l'Àgora.
És una iniciativa de l'Àrea de Cultura i Festes de l'Ajuntament. L'objectiu és apropar a la ciutadania coneixements i debats sobre temàtiques diverses. Comptarà amb dues propostes. La primera, aquest dissabte 23 de gener, és la presentació del llibre Estiu del Desconcert, d'Àngel Quintana.
I Cruïlles posa tanques i panells informatius a la Llera del Daró per evitar el pas de vehicles.
El Consorci de les Gavarres i l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura han acordat la instal·lació de tanques i panells a la zona de la Palanca de Cruïlles. L'objectiu és evitar que els vehicles passin i ocasionin danys a l'ecosistema del riu i a la fauna
doncs
aquàtica i de ribera.
Per la successió de petites línies frontals, fredes i càlides, que fan...
Se'ns ha escapat. Això, i vaja, acabarem explicant que va passar ahir pels micròfons de Ràdio Capital Ada Klein Fortuny, l'escriptora d'un dels èxits literaris de la temporada, que és La Plaga Blanca.
Ada Klein va parlar sobre el seu llibre ahir al Supermatí. Es tracta d'un llibre sobre tuberculosi publicat en temps de coronavirus. Segons l'autora, va molt més enllà de la malaltia i per això, en la situació actual, pot ajudar a molta gent.
Va de l'acompanyament, va de que quan tot és una porqueria encara podem aferrar-nos a alguna cosa. Mm-hmm. Així que penso que és un llibre que ara pot ajudar molta gent.
8 i 9 minuts, previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin temps ens esperen les properes hores i dies al Baix Empordà?
Doncs comencem parlant per la successió de petites línies frontals, fredes i càlides, que fan variar la temperatura aquesta setmana. Si bé ahir teníem gelades al Baix Empordà amb temperatures de fins a 2 graus sota zero, la temperatura mínima de la passada matinada ha estat més alta i avui no es produiran aquestes gelades. El responsable en part n'és el vent de component sud-sud-oest, un garbí entre feble i moderat que a la tarda pot superar els 60 km per hora. Per contra, la temperatura màxima quedarà més acotada cap als 14-15 graus, ja que no farà tant de sol com ahir, i és que al llarg d'aquest dimecres tindrem alguns intervals de núvols que deixaran un estat de cel mig ennuvolat. Demà es manté el flux d'aire del sud-sud-oest, però amb un ambient més assolellat, i la temperatura màxima, per tant, pujarà pel voltant dels 17-18 graus. Pel tram final de setmana, divendres seria el dia de major inestabilitat, amb un cel més tapat i nou descens de la temperatura. També arribarien algunes precipitacions.
Molt bé, gràcies, Albert Aparicio. La previsió del temps que ampliarem, com sempre, o vaja, recuperarem al final del programa. Avui el comentari d'opinions l'envia la xef Lola Puig.
Estem farts i diem prou. Aquest ha sigut l'eslògan que ha banderat avui la campanya organitzada pel col·lectiu de cuiners i cuineres Quilòmetre Zero de Slow Food com a queixa de l'exagerada crisi que està passant el sector amb molt de risc de morir. Representants de tots els restaurants Quilòmetre Zero de Catalunya s'han saltat el confinament perimetral per anar a plantar cara a totes les injustícies a què estan sotmesos per les decisions preses per mandataris poc conscients de la feblesa del sector. Han anat a muntar el restaurant buit, sense ningú, a la capital. Diversos cuiners, cuineres en representació de tot el col·lectiu Quilòmetre Zero s'han manifestat mitjançant una performance a la plaça Sant Jaume de Barcelona per mostrar el neguit del sector. S'ha llegit un manifest en el que es demana més ajudes directes als negocis, que se'ls limita a l'activitat, que es paguin els ERTOs, que estableixin mesures en funció del nivell de densitat de la zona, i han exigit flexibilitzar les mesures per evitar més tancaments dels 7 que ja ho han hagut de fer enfront dels 60 del col·lectiu. Han aparegut cuiners amb caretes de Pedro Sánchez, Salvador Illa, Alba Vergés i Pere Aragonès. Han parat 15 taules de restaurant amb plats de vocació, gastronomia, cuiners, feina, drets, alegria, cultura, riures, productors, pagès, slow food, que n'han fet trencadissa enmig de la plaça simbolitzant el que se'ls està fent miques. Al centre hi havia una caixa de morts que simbolitzava la restauració amb uns globus blancs i missatges escrits de tot allò que han perdut, somnis, estalvis, valors, que els anaven rebentant també. El sector de la restauració en general, juntament amb el de la cultura, són els sectors més castigats per aquesta greu crisi. Però no estem acostumats a manifestar la nostra queixa. I si no ens queixem, ningú coneix el nostre malestar. A veure si un dels aprenentatges d'aquesta pandèmia és també el fet de reivindicar el que ens pertany.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Falta un minut i arribarem a un quart de 9 del matí. Avui, com a cançó del dia, clar, ens hem de fixar en quin dia és avui. És 20 de gener. I, per tant, viatgem fins al 2003 i obrim el disc Lo que te conté mientras te hacías la dormida, el disc de l'Oreja de Van Gogh. I és que una de les cançons del disc de més èxit és precisament 20 de enero. Avui és la cançó del dia.
Pensé que era un buen momento. Por fin se hacía realidad.
te arrastra como el mar.
La madrugada del 20 de enero saliendo d'un tren, si fos el 20 de gener del 2022, la policia ja l'hauria aturat perquè, clar, se saltava el toc de queda. De seguida tornem.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
A Palafrugell ja estem de rebaixes. Després de la campanya de Nadal, ara pots passejar-te pels nostres carrers, veure les ofertes del nostre comerç, observar els seus aparadors, gaudir del nucli comercial. Tot està a punt per aquestes rebaixes. Tot està a punt per tu. Vine, passeja i compra el nostre comerç, perquè sense ell no hi ha rebaixes. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Ràdio.
8 i 20 minuts, som al Supermatí de Ràdio Capital. El 20 de gener, la madrugada del 20 d'enero de l'any passat, arribava aquí a casa nostra el temporal Glòria. Encara que duraria uns dies i faltaven unes quantes hores perquè arribés amb tota la seva fúria, però sí que ja es va anar omplint el d'heroi, va anar començant a generar dificultats, i després la matinada de dijous a divendres, per tant, del 23 al 24, va ser quan va descarregar amb tota la seva fúria. Però en només un any, la façana marítima de la Costa Brava ja ha quedat pràcticament recuperada després del temporal Glòria. Van ser molts municipis del Baix Empordà que en van patir les conseqüències, perquè la fúria del temporal marítim es va endur platges i va malmetre passejos i altres instal·lacions. Un any després, la majoria de les poblacions afectades expliquen que ja han recuperat pràcticament en la seva totalitat la façana marítima, però per aconseguir-ho alguns han comptat amb ajudes de la Generalitat, la Diputació i de Costes de l'Estat, però el fet és que molts critiquen que han hagut d'utilitzar recursos públics propis per aconseguir tenir els espais en condicions el més aviat possible. El temporal Glòria va irrompre amb força a Catalunya el 20 de gener del 2022. El litoral de la Costa Brava va patir-ne els efectes amb destrosses en instal·lacions, passejos, espigons o platges. Gerard Escaig.
Un any després, la majoria ha aconseguit recuperar-se. Per fer-ho, s'hi han hagut de fer obres d'urgència i de reforma que, en molts casos, han hagut d'assumir els ajuntaments amb recursos propis. És el cas de Palafrugell. La fúria del mar es va endur una part del passeig de Llafranc i va malmetre la platja del Golfet. Totes dues actuacions les ha assumit l'Ajuntament amb un cost d'uns 140.000 euros, tot i que la competència era de Costes de l'Estat. Segons l'alcalde Josep Pifarri, Costes plantejava reduir el passeig si es feia càrrec de l'actuació i no contemplava actuar al Golfet fins a aquest any. Tot i això, Josep Pifarri assegura que volien tenir-ho acabat per l'estiu i que no es podia esperar a que ho incorporessin als pressupostos del 2021. En aquest cas, diu que han rebut petites aportacions per part de la Diputació i de la Generalitat, però que la patacada grossa l'han hagut d'assumir ells.
El Glòria també va provocar un esvoranc al passeig de Sant Antoni de Calonge, que va malmetre els espigons i va desplaçar la plaça d'un mirador.
En aquest cas, l'Estat s'ha fet càrrec de les obres de reparació, que ja estan enllestides excepte el mirador, però segons l'Ajuntament, Costes hi està actuant. A les obres del passeig s'hi van destinar uns 240.000 euros.
Platja d'Aro també va patir les conseqüències del temporal. En el seu cas, va destrossar un tram de 500 metres del passeig a la banda sud i també va trinxar la instal·lació elèctrica perquè els tubs passaven per la banda de la platja, clar.
L'Estat es va fer càrrec de les obres de reparació valorades en més d'un milió d'euros i el passeig és totalment transitable. L'Ajuntament, que va haver d'adoptar una solució d'urgència de no deixar sense llum tota la façana marítima, ara invertirà 800.000 euros en soterrar la línia de punta a punta per la banda interior del passeig. Això és com ho explica Montse Rovira, regidora d'Urbanisme de Platja d'Aro.
Consistit aquesta obra en la repavimentació d'aquest tram, que com es pot veure, doncs és una pavimentació diferent de la que ja, de la que hi ha, de l'existent, i que des de l'Ajuntament tenim la idea que aquesta pavimentació sigui la que es vagi reproduint en els diferents trams del passeig quan anem abordant doncs, les diferents remodelacions al llarg dels anys que comptem doncs, que potser en 5-6 anys puguem tenir un passeig nou.
Per a Platja d'Aro, la destrossa s'ha convertit en certa manera en una oportunitat. I és que l'Ajuntament es planteja ara fer un conveni amb Costes per remodelar la resta del passeig de 2,2 quilòmetres per fases i en un termini de 5 o 6 anys.
Deixeu-me ser dolent aquí, però potser és la sort de ser del mateix partit polític que qui governa l'Estat. Ja, no ho he dit, això, no ho he dit. Aviam, el temporal no només va causar estralls a passejos marítims del litoral gironí, la riuada també va arrossegar tones de sediments, sobretot arbres arrencats, que han acabat desembocant, anant a parar a les platges més properes a la desembocadura del Ter.
La regidora d'Urbanisme, Montse Rovira, ha explicat que la voluntat és implementar el model aplicat per Costes. I de la passada...
Perdoneu, perquè seguim a Platja d'Aro, en aquest cas, perquè el tram intervingut s'ha reforçat amb roca a la base i s'ha pavimentat diferent la resta del passeig.
La regidora d'Urbanisme, Montse Rovira, ha explicat que la voluntat és implementar el model aplicat per Costes i, de la passada, millorar el paviment de la resta de trams, que en alguns punts estan molt malmesos. Rovira assegura que creuen que, tenint en compte que ha costat 500 metres, caldria invertir-hi entre 500.000 i 600.000 euros per cada fase.
Des de l'Ajuntament, doncs, la idea és posar una partida pressupostària cada any, doncs, per l'execució d'obres de remodelació del passeig, i també el que volem, doncs, és fer algun tipus de conveni amb Costes del Ministeri perquè, doncs, ells també posin la seva part i puguem fer-ho d'una manera pactada i que sigui eficient, que ja sapiguem el que hem de fer cadascú i que cadascú sàpiga el que li toca posar.
Rovira admet que de temporal sempre n'hi haurà i que la sorra de nou tornarà a envair el passeig, però que el reforç de rocall impedirà que l'aigua es filtri i es repeteixi la situació que es va viure fa un any. Malgrat això, també es plantegen construir un petit mur discontinu de punta a punta i a la banda de la platja, que serveixi de banc, però també actuï de barrera.
Vuit i 26 minuts, com dèiem, el temporal Glòria no només va afectar, va causar estralls a passejos marítims del litoral gironí, la riuada també va arrossegar tones de sediments, sobretot arbres trencats, que han acabat anant a parar a les platges més properes a la desembocadura del Ter.
Van intentar solucionar-ho abans de l'estiu i van fer dues neteges, però no hi van ser a temps. Això ho ha explicat l'alcalde de Torroella de Montgrí, l'estartit Jordi Colomer, que lamenta la falta d'ajuda de les administracions superiors a l'hora de la neteja.
Diguem, tota la brutícia que havia baixat pel riu ens va retornar a les platges, i això són tones i tones de brutícia. No vàrem trobar la manera de que les administracions superiors s'impliquessin de veritat en la neteja d'aquesta platja, ho vàrem haver d'assumir tot des de l'Ajuntament. Es varen fer dues neteges, no hi vàrem ser a temps per tenir-ho net a l'estiu, i aquesta situació, doncs, es va agreujar.
Un any després del temporal Glòria, les platges de l'Estartit, el Mas Pinell i la Gola del Ter continuen acumulant troncs i socs que fins i tot s'han convertit en cabanes en alguns punts. Colomí concreta que després del pas del Glòria hi ha hagut una dotzena de temporals de llevant i tota la brutícia que va baixar pel riu va acabar a les platges.
Ara amb l'últim temporal s'ha acabat de greujar i ara sí que sembla ser que l'acord des de Medi Ambient amb el Parc Natural i l'Ajuntament és ja efectiu, i durant el mes de febrer i fins a mitjans març, durant un mes i mig s'actuarà amb la neteja de les platges perquè estiguin en correctes condicions de cares a l'estiu.
Ara l'alcalde assegura que Costes de l'Estat podria ser que hi actués. Tot i això, declara que ells sempre diuen que hi ha brutícia a la platja de l'Estartit i que caldria haver-hi un pla definitiu de totes les desembocadures.
Supermatí a Ràdio Capital.
Obrim un bloc sobre la pandèmia perquè hem d'explicar diverses coses, diverses informacions. Per una banda, que un de cada tres ingressos a l'Hospital de Palamós és per coronavirus.
Sí, aquesta darrera setmana s'han realitzat un 50% més de testos de Covid al Baix Empordà i han augmentat un 15% els resultats positius. Per tant, la situació a la comunitat no millora i el CIBE preveu un increment del nombre d'ingressos hospitalaris de pacients amb Covid-19 i un augment dels casos greus. Actualment hi ha 26 pacients ingressats amb Covid-19 a l'Hospital de Palamós i 11 a Palamós Gent Gran. El quiròfan funciona només per a urgències i neoplàsies i dos quiròfans per a la intervenció que no requereixen ingrés hospitalari. No es programen aquest tipus d'intervencions quirúrgiques amb ingrés i per això el nivell d'ocupació de l'Hospital de Palamós s'ha reduït. El 12 de gener es va iniciar la vacunació contra la Covid-19 als professionals del CIBE i al decurs de la setmana s'han vacunat 820 professionals, que suposa un 54% del personal. Aquesta vacuna és per tots els treballadors i s'ha ofert una ordre de vacunació en funció de l'exposició a la Covid. Primer els professionals de Palamós Gent Gran, després els professionals amb risc amb alta exposició al virus, després professionals que treballen en àmbits on té més risc el pacient.
Gràcies, Paula. De fet, l'altre dia vam poder parlar amb la Meritxell Pérez, que és directora del CAP de Palamós, que és una de les persones que ja s'ha posat la primera dosi de la vacuna.
A l'entrevista del Supermatí, Meritxell Pérez ens va explicar que un cop finalitzada la primera tanda de vacunació, estan a l'espera de poder tornar a vacunar, passat el temps reglamentari. Afirma que un cop administrada la segona dosi, encara cal esperar uns dies perquè sigui totalment efectiva i que encara està per determinar si aquesta vacunació elimina el risc de contagi o no. També va afegir que va ser un moment molt emocional de la vacunació, tenint en compte les greus circumstàncies en les quals ens trobem, on pràcticament es va vacunar entre dijous i divendres les quatre àrees bàsiques de salut del Baix Empordà.
Entre dijous i divendres vam vacunar les quatre àrees bàsiques que pertanyen al CIBE, al Baix Empordà, no? El dijous es va fer Palafrugell i la Bisbal, i el divendres es va fer Torroella i Palamós, i una mica la sensació als quatre llocs era la mateixa, de molta alegria, no? I de ganes una mica de fer els primers passos per deixar enrere tota aquesta situació.
Clar, ja s'ha vacunat tota l'àrea bàsica de salut, en el vostre cas?
Exacte, el divendres vam fer la vacunació,
tota,
Hi ha gent que encara no l'ha pogut fer. Tota no, perquè hi ha gent que encara no l'ha pogut fer.
Ja.
O sigui, evidentment, la vacunació és voluntària, tot i així estem parlant de xifres superiors al 85% de gent que es vol vacunar.
Respecte al creixement de casos, per tal de detectar-los, l'entrevistada afegeix que des de l'hospital tenen protocols molt rigorosos per determinar si és Covid o no. Començant per una sèrie de preguntes específiques de manera telemàtica i seguint amb un cribratge ràpid presencial dels casos que consideren sospitosos. Finalment, Meritxell Pérez ha insistit en no baixar la guàrdia en les mesures de seguretat, seguint complint amb la distància social, utilitzant mascaretes i gel hidroalcohòlic, reduint els grups bombolla i seguint les instruccions dels professionals mèdics.
Doncs bé, ara que parlem del professional sanitari, hem d'explicar que, clar, hi ha hagut un increment notable o hi ha una incidència notable del coronavirus dins dels hospitals o dins del sector sanitari, dins dels treballadors. I per això ara el Servei de Salut Integrat del Baix Empordà estudia quines són les causes d'aquests contagis, perquè es mostren preocupats des de l'SSIB per les dades, perquè creuen que la prevalència és alta.
La setmana passada hi havia 34 treballadors i treballadores que estaven de baixa i aïllades per haver donat positiu per Covid-19. I és que el risc de rebrot al Baix Empordà és de 850 punts. Davant d'aquesta problemàtica, la doctora Anna Rivera, directora assistencial del Servei de Salut Integrats del Baix Empordà, ha explicat a Ràdio Palamós que ho estan analitzant.
Els analitzarem una mica més per veure què pot estar passant. És veritat que quan augmenta la transmissió a la comunitat, els professionals sanitaris són gent que viu a les diferents poblacions, són persones més, i es contaminen igual. El que ens preocuparia, que de moment no en tenim cap, és que notéssim que en algun servei o en algun espai de l'hospital hi haguessin més professionals positius que en d'altres, i això de moment no ens està passant. Per això...
Segons diu, cal analitzar els protocols preventius i extremar la prudència en procediments que es produeixen moltes vegades al cap del dia i que, per aquest mateix motiu, poden produir errors per inèrcia. A més, durant la passada setmana, més de 500 professionals de serveis de salut integrats al Baix Empordà es van vacunar contra la Covid-19.
Important això i important que rebem aviat la segona dosi. I encara un últim detall, perquè el Museu d'Història de Sant Feliu i la Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut de l'UDG han organitzat una taula rodona que es diu Experiències i pràctiques a l'entorn de la pandèmia actual, que tractarà precisament de com han viscut i experimentat els efectes de la pandèmia els professionals de la salut.
Tindrà lloc a 6:45 de la tarda a través de la plataforma Zoom. A través d'aquesta activitat es volen recollir diversos testimonis provinents dels camps de la medicina, la farmàcia, infermeria, psicologia i la història, amb l'objectiu de recollir veus, experiències i pràctiques que siguin útils per repensar de manera crítica una problemàtica actual, que és al mateix temps sanitària, social i política, tal com expliquen des del museu. La taula estarà moderada per Joaquim Maria Puigverd, director de la Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l'àmbit rural de la Universitat de Girona, i Sílvia Alemany, directora del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols. També comptarà amb la participació de Lorelei Badillo, que és metgessa coordinadora dels CAPs de Sant Feliu de Guíxols, Rosa Núria Alexandra, presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Alicia Rey, presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres de Girona, Carolina Tarrida, psicòloga del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Nou Barris, i Núria Sala, professora titular d'Història d'Amèrica de la Universitat de Girona. S'hi pot participar a través de la plataforma Zoom.
El sector de l'hostaleria de Palamós s'ha reunit amb l'Ajuntament per acordar ajudes econòmiques. Demanen al consistori que facin d'intermediari davant la Generalitat pels danys econòmics que pateixen els hostalers amb les restriccions actuals.
Exacte, es van reunir divendres passat amb l'objectiu d'obtenir ajudes per als establiments afectats per les restriccions de la Covid-19. Els bars i restaurants de Palamós van expressar a l'Ajuntament les seves dificultats i els danys patrimonials, econòmics i psicològics que pateixen. L'aturada de la seva activitat durant gran part del 2020 i la limitació horària actual que no els permet treballar correctament. Per tant, els hostalers han demanat a l'Ajuntament que faci d'intermediari i que demani ajudes a la Generalitat. Així ho explicava Lluís Puig, alcalde de Palamós, a Ràdio Palamós.
I la idea, nosaltres com a Ajuntament, doncs, és seguir treballant per ajudar a tots aquests locals, doncs, que amb aquesta pandèmia, doncs, ho estan passant molt malament, i obrir vies de poder reclamar, doncs, especialment a les administracions supramunicipals, que són les que han de donar aquestes ajudes al sector, doncs, fer arribar conjuntament totes aquestes reclamacions i que d'una manera clara i efectiva, doncs, puguin arribar ajudes directes a tots aquests locals tan afectats.
Declaracions, com dèiem, de Lluís Puig a Ràdio Palamós. En aquest cas, clar, el sector també té reclamacions que afecten directament l'Ajuntament.
En efecte, li demanen exempcions fiscals per l'any en curs, com ara taxes d'escombraries i d'ocupació de la via pública i l'impost de l'IBI, com també que se'ls emborsin els tributs de l'any passat. Preguntat sobre aquest tema, l'alcalde va contestar que ho valoraran segons l'evolució de la pandèmia.
Vam quedar que a mesura que evolucionés, doncs, l'any, aniríem veient com actuar i en quins àmbits actuar. Això és el que hem dit sempre nosaltres. Nosaltres no ens tanquem en cap cas, doncs, a poder emetre noves línies d'ajuda o a poder fer descomptes, doncs, els tributs que es paguen a nivell municipal, però sí que ens vam emplaçar a veure com evolucionava l'epidèmia en els propers mesos i a partir d'aquí, doncs, prendre decisions.
Bueno, doncs ja estem veient com evoluciona malament. Ens queden algunes notícies per explicar-vos, per exemple, una que fa referència a una detenció que va tenir lloc ahir a Tamariu, perquè cinc joves van ser detinguts... volíem dir diumenge a Palafrugell i a Tamariu després de robar un televisor i dos ordinadors portàtils. Finalment, però, gràcies a la col·laboració ciutadana, el propietari va poder recuperar-los.
La policia local de Palafrugell ha detingut cinc joves veïns de la vila després que haguessin robat un televisor de 32 polzades i dos ordinadors portàtils d'una casa de Tamariu. Els fets van passar el diumenge a 6:45 de la tarda, quan un veí va trucar informant que un grup de joves sortia d'un domicili i anaven en direcció al càmping de Tamariu. La policia local va desplaçar-se fins al lloc dels fets i els lladres van fugir pel bosc quan els van veure. Els agents els van localitzar ràpidament i van detenir-los mentre recuperaven els objectes i els retornaven al seu propietari. Quatre dels cinc detinguts són menors d'edat i la majoria d'ells han estat enganxats en fets similars en altres ocasions.
Va, i marxem cap a l'Estartit perquè tenen un càmping que està molt d'enhorabona. És el càmping Empordà de l'Estartit que ha guanyat el premi de millor càmping familiar d'Europa que entrega la Royal Dutch Touring Club. Els premis s'atorguen en funció dels vots que fan els usuaris de l'entitat, que compta amb 4 milions i mig, atenció, de persones associades.
La Royal Dutch Touring Club és l'entitat de campistes més gran de tota Europa i atorga cada any aquests premis on hi ha 4 categories diferents. Aquest any ha atorgat una categoria al càmping Empordà que compta amb 260 parcel·les, 9 allotjaments, 2 piscines i es troba a un quilòmetre de l'Estartit. En els últims anys, el càmping s'ha especialitzat en turisme familiar i per això ofereix un gran nombre d'activitats pensades sobretot pels més petits. També enguany, el càmping de les Dunes de Sant Pere Pescador ha quedat finalista en aquesta categoria. Aquest dilluns s'ha fet la gala per entregar els premis, que ha estat virtual a causa de la pandèmia.
A més, la guia Top Camping, que equival allò a la categoria de 5 estrelles dels hotels, ha reconegut 7 càmpings gironins. Quins són?
Es tracta de les Medes de l'Estartit, la Vallena Alegre, les Dunes, l'Àmfora i l'Aquarius de Sant Pere Pescador, la Cendanya Cipsela Resort de Pals i la Laguna de Castelló d'Empúries.
Per tant, felicitats també a les Medes de l'Estartit i al Cipsela de Pals, que també han guanyat un premi molt i molt important. 8:39 minuts. De seguida, com us dèiem, parlarem del que ja us havíem explicat, del nou projecte que tenen associacions per la promoció del transport públic, que és reclamar amb tota la força possible el tren de la Costa Brava. Abans, però, hem d'explicar un parell de detalls més. Per començar, anem a Cruïlles. perquè el Consorci de les Gavarres i l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura han instal·lat unes tanques i uns panells informatius a la zona de la Palanca de Cruïlles per restringir el pas de cotxes de vehicles motoritzats a la llera del riu d'Aró. Volen és un projecte que es diu Escanyagats i volen evitar danys en l'ecosistema fluvial i en la seva fauna.
Es vol evitar que el riu quedi malmès en pràctiques com la recollida irregular de sediments o l'abocament de residus d'obres o fins i tot l'entrada de cotxes i motos. El projecte Escanyagats se centra en la conservació de les rieres mediterrànies de les comarques gironines. En aquest sentit, el Daró és un dels pocs rius mediterranis de terra baixa ben conservat que queda al nord de Catalunya. A més, s'hi troben hàbitats i espècies escassos i que cal conservar. És per això que l'actuació es fa amb l'objectiu de controlar aquesta fauna exòtica del tram i recuperar espècies amenaçades.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis... radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
La ràdio de l'Empordà i l'informatiu de l'Empordà, 8:41. El llibre La plaga blanca de The Klein ja és clarament un dels èxits de la temporada. La seva autora, és un pseudònim, però a The Klein va passar-hi pel Supermatí per parlar-nos d'aquest llibre que va publicar al novembre, i a més també hem fet públic, atenció, que l'escriptora s'uneix al grup de comentaristes de Ràdio Capital.
El llibre Ada Klein ens descobreix els papers privats i cartes de 6 personatges famosos: Paul Eluard, Salvat Papa Said, Kafka, Catherine Mansfield, Chekhov i George Orwell. Tots ells van tenir en comú que van patir la tuberculosi. Així doncs, l'autora ens mostra 6 vides molt marcades per una mateixa malaltia. Ada Klein va explicar que el llibre va néixer gairebé de casualitat i que tot va començar quan llegia cartes de Paul Eluard.
Els escriptors normalment inventen històries quan autoficció, no?, que es diu ara, i parlen de personatges que són tuberculosos, però no havia pensat que potser podien parlar de la seva malaltia en els seus papers privats, en les seves cartes, i llavors és el que fa ell, i parla sobre la seva tuberculosi i com es troba, i llavors vaig dir, home, però si ho ha fet ell, ho hauran fet els altres. I llavors vaig començar a buscar.
A partir d'aquell moment va ser quan va començar a estirar el fil a través de cartes dels altres personatges.
I a partir d'aquí em vaig embrancar en dir, ostres, és que aquesta gent tenia una vida molt més enllà del que se sap i del que se surten a les biografies normalment.
En contra del que pugui semblar a primera vista, Ada Klein va explicar aquí al Supermatí que llegir com aquestes persones han afrontat la tuberculosi, van afrontar la tuberculosi, pot ajudar molta gent avui en dia amb el coronavirus, no?
Exacte, va afirmar que és un llibre que segurament molta gent no agafaria o no voldria llegir per la seva temàtica. Explica, però, que va molt més enllà de la malaltia en si i que per això, en la situació actual, pot animar la gent qui el llegeixi.
La veritat que entre la tuberculosi és que la gent ha d'estar tancada a casa i, per tant, hi ha un aïllament. Això, evidentment, va molt relacionat amb el que hi ha ara. Que la gent està molt desanimada i que aquest llibre els pot acompanyar, també és veritat. Va de l'acompanyament, va de que quan tot és una porqueria encara podem aferrar-nos a alguna cosa. Mm-hmm. Així que penso que és un llibre que ara pot ajudar molta gent.
Doncs sí, és un molt bon llibre que a mi personalment em té atrapat. 8:44. Som al Supermatí, som a Ràdio Capital, les 8:20, com dèiem, i ens... Bé, efectivament, això no és el que volíem escoltar, perquè se'ns ha... Bueno, ha saltat això, que no ve de saltar, perquè de seguida parlem, com dèiem, amb l'Estefania Molina, que és la promotora del transport públic a la Costa Brava, amb qui parlarem del tren de la Costa Brava. que el projecte del tren de la Costa Brava, el projecte de tren que hauria d'unir diversos municipis d'aquí del Baix Empordà per facilitar el transport més enllà del cotxe, al qual estem molts acostumats a agafar-los, a vegades amb fàstic i a vegades pensant, mira que hi hauria altres alternatives que serien més ecològiques i eficients, però que no existeixen en aquests moments a la Costa Brava ni al Baix Empordà en concret. Doncs bé, estem parlant del tren de la Costa Brava, un projecte que ha renascut els últims mesos gràcies a l'Associació per la Promoció del Transport Públic, que ha obert una delegació aquí al Baix Empordà, a la Costa Brava. De fet, avui parlem amb l'Estefania Molina, que és la delegada de l'Associació per la Promoció del Transport Públic a la Costa Brava. Estefania, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Explica'm, perquè un dels vostres objectius és promoure aquest tren per la Costa Brava. Recorda'ns en què consisteix aquest projecte i què és el que esteu intentant.
Doncs mira, Dani, ara ja fa uns quants anys, a l'any 2008, aquest és un projecte que la Diputació de Girona ja va començar a estudiar, però que malauradament es va quedar al calaix. I ara fa pocs mesos, al mes de juny, des de l'associació vam aprovar un document estratègic per a tot Catalunya per impulsar el ferrocarril i diguem-ne que la reivindicació de que el tren a la Costa Brava torni a posar-se per la taula, doncs el que estem fent ara mateix és trobar un grup de persones que vulguin impulsar aquesta reivindicació i fer-la realitat els propers anys.
Vale, el tren per la Costa Brava, explica'ns en què consistia, què era aquest projecte que finalment va quedar enterrat.
Doncs és un projecte que el que feia era construir un anell al voltant de les Gavarres que unís Girona amb els municipis d'aquí de la Costa Brava Centre, bàsicament doncs baixant de Girona per Riudellots, Llagostera, Cassà, arribant fins a Sant Feliu de Guíxols, passant doncs per Platja d'Aro, Sant Antoni de Calonge, Palamós, pujant després per Palafrugell fins a la Bisbal i tornant a fer tota la volta. Aleshores doncs bueno, la Diputació va fer el seu treball llavors, però sembla ser que la Generalitat en aquell moment doncs no li va voler donar suport, malauradament, i aleshores el que nosaltres creiem és que davant de l'emergència climàtica en la que ens trobem i que ens trobem a l'única zona més poblada de Catalunya que no disposa d'aquest mitjà de transport públic, creiem que es fa del tot necessari que es torni a parlar d'aquest tema i que sobretot doncs busquem aliats i aliades, entre ells els alcaldes i les alcaldesses de la Costa Brava i també la Diputació per tornar a reneixer el projecte.
Clar, els anys que m'estàs dient, 2008 ve just el moment en què s'aturen tots els projectes per culpa de la crisi, vull dir que
va deixar
mort ja el projecte.
Sí, bueno, i a més perquè bueno, en el seu moment el que era el director general de transports de la Generalitat tampoc li va donar gaire recolzament perquè bueno, en una entrevista que recordem de l'època va dir que d'això es tornaria a parlar 50 anys després, no? Llavors diguem-ne que les institucions tampoc no hi van donar gaire suport perquè en el seu moment doncs, no els interessava parlar del tramvia.
Clar, no és un tren, és més semblant a un tramvia.
Sí, efectivament, o sigui, el que volem és sobretot doncs, que sigui un tren que connecti els diferents municipis però que també pugui passar per dintre d'ells i aleshores doncs, es puguin diguem-ne combinar diferents velocitats, no? Una velocitat més elevada entre els diferents municipis i una velocitat més reduïda quan l'està travessant, sobretot també per garantir el servei, la comoditat dels viatgers i les viatgeres i també perquè creiem que és un bon mode de transport per garantir l'accessibilitat universal.
Clar, això teòricament, parlant més enllà del model, estic parlant simplement de la capacitat de tenir un transport públic que faci aquest recorregut. Teòricament això ho hauria de fer, ja ho fa, no? Ja existeix la SARFA, però no funciona. Segons vosaltres, quins errors hi ha en el transport públic del Baix Empordà?
Bueno, doncs és un mode de transport que malauradament no pot generar, diguem-ne, no pot donar resposta a la demanda que ara mateix tenim a la zona. El tramvia és molt més competitiu que l'autobús. A més, són uns, diguem, uns autobusos que no són autobusos, són autocars i per tant doncs, estan dificultant molt l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda i a la gent gran i a més doncs, no, creiem que no està donant una qualitat del servei òptima per fer competència al vehicle privat. Estem parlant d'unes freqüències que són molt dolentes per poder fer connexions per anar a treballar, per anar a estudiar, per anar al metge, no? Per anar a veure la família, i aleshores, doncs, bueno, clar, el servei ara mateix que es presta amb autocar no està sent gens competitiu amb el vehicle privat. I clar, això ens porta a fer que el dret a la mobilitat no s'estigui garantint, perquè realment, si vols garantir-te el dret a la mobilitat, has de destinar uns diners a inversió important, que és la compra del cotxe. Bueno, primer treure el carnet, després comprar-te el cotxe i totes les despeses que en deriven de tenir un vehicle privat, a més de tot el que comporta d'accidentalitat i de contaminació. Clar. Per tant, doncs, bueno, creiem que per aquests motius bàsics, doncs, el tren tram es configura com una bona alternativa.
Clar, el Baix Empordà té 132.000 habitants, aproximadament.
Sí.
Altres territoris, sí, a Catalunya amb tanta població i amb un transport públic desaparegut?
No, com tu dius, no? O sigui, som 132.000 habitants, que si els sumes als de Girona, a la zona de Girona, i a més tota aquella gent que podria fer-lo servir, no? que podria connectar amb l'AVE, doncs estem parlant de 300.000 persones potencialment usuàries. Aleshores, clar, és que si tu busques a Catalunya, no hi ha cap altre territori tot Catalunya amb aquest volum de població i de, diguem-ne, usuaris potencials que no disposi de ferrocarril.
Clar, molts ens preguntem per què s'ha apostat històricament per l'autobús i específicament per la Sarfa, quan dona tots aquests errors, també en el preu, és un preu disparat. Però no teniu alguna resposta?
Bueno, és una qüestió de prioritats, al final, no? Diguem-ne que els governs de torn van voler apostar molt per diguem-ne, el desplaçament per carretera, amb el desdoblament, doncs, de l'autovia, etcètera, etcètera, i no apostar gens per al ferrocarril, quan en altres territoris sí que s'ha apostat. Sobretot, bueno, no parlem ja de Barcelona i de tota l'àrea metropolitana, no? que encara s'han de fer moltes més inversions, però diguem-ne que pel que fa al ferrocarril s'ha invertit molt en aquesta concepció de metro per Barcelona i carreteres per la resta, no? Llavors, doncs, creiem que hem de començar a capgirar aquesta visió més centralista i començar a potenciar també el ferrocarril per la resta de territoris poblats que no en disposem.
Clar, però és que ara parlàvem dels 130.000 habitants que té el Baix Empordà, però és que després de l'estiu això es multiplica, vull dir que hi hauria una població molt barcelonina, però molta població que això ho aprofitaria.
Efectivament, o sigui, no ens n'aprofitaríem només la gent que vivim aquí, que tenim tot el dret del món a disposar d'un transport públic de qualitat i assequible i accessible, sinó que totes les persones que ens venen a visitar a l'estiu es podrien veure beneficiades, amb el que això comportaria també, no, doncs de baixades d'emissions de CO2, que ja sabem com van les carreteres a l'estiu quan la gent ens ve a veure.
Clar, vosaltres heu parlat ja amb administracions, no sé si amb alcaldes o amb el Consell Comarcal, Diputació, per veure quines possibilitats té un projecte com aquest?
Mira, de moment no ens hem reunit perquè això és un projecte que, bueno, fa escassament un mes que vam fer la primera trobada virtual amb diferents persones que estan interessades en el territori. Ens vam reunir prop de 20 persones de tota la Costa Brava per parlar-ne, bueno, amb la presentació de diferents tècnics que van fer les propostes tècniques de recorregut, del cost i de més. I ara per ara el que hem fet és un grup impulsor que ens reunirem ara ja en aquest mes de gener per marcar-nos un full de ruta i començar a fer les diferents reivindicacions, redactant un manifest amb quina és la nostra reivindicació concreta, després també fent els treballs tècnics oportuns i anant a picar porta de tots els alcaldes i alcaldesses del territori i també buscar la complicitat de la Diputació. El nostre objectiu seria que cap a la primavera, més o menys, poguéssim celebrar un congrés amb la Diputació, alcaldes i alcaldesses, per poder parlar d'aquest tema, també aprofitant que aquest any 2021 és l'any europeu del ferrocarril. Llavors, doncs, creiem que no hi ha millor any que aquest per sumar esforços amb les diferents institucions per reclamar el tren per la Costa Brava.
Perquè em deies que heu calculat recorregut i preu, també, el cost que tindria instal·lar aquest transport, aquest ferrocarril.
Sí, sí, un dels companys, en Pau Noi, que és enginyer, ha fet un càlcul estimat, i més o menys el que es calcula és que això tindria un cost de 700 milions d'euros. Si ho comparem, mira, ara mateix, Dani, la Generalitat de Catalunya té previst gastar a les diferents carreteres de la comarca gironines 300 milions d'euros. Per tant, estem parlant de, si bé 700 milions d'euros són molts diners, no? És veritat. Però si ho comparem amb el pressupost que té ara mateix la Generalitat de Catalunya per gastar-se en les carreteres de les comarques gironines, que són 300, ja veus que amb aquest pressupost doncs, gairebé tindríem la meitat del tren a la Costa Brava. Per tant, estem parlant també que és un tema de medi ambient, és un tema de prioritats i de garantir el dret a la mobilitat.
Val. Doncs molt interessant i ho seguirem. També seguirem aquestes reivindicacions a les quals si bé ens hi sumem, perquè realment la situació del transport públic aquí a la comarca és molt deficient, i en seguirem parlant i seguirem explicant com avança aquesta reivindicació. Estefania Molina, de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé, adeu.
Tres minuts i les nou, allargarem una mica el programa perquè hem de parlar de llibres. Sí, sí.
A veure si en tres minuts ho fem.
Sí, no, jo crec que sí, que farem una mica més perquè si no, no dona temps. Escolta, i vam entrevistar l'Ada Klein. Teresa Calabús, sí. Què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Vaig començar a llegir el llibre per preparar l'entrevista. No em va donar temps d'acabar-lo, però estic atrapat, molt bo el llibre.
Me n'alegro moltíssim.
Que és un dels...
Doncs, avui tinc ganes de començar llegint-vos el text i després ja us diré de qui és, què us sembla.
Ah, molt bé. Bueno.
Vinga, personatge, perquè us poseu en situació, és un home d'uns 44 anys, informàtic, perquè és una habilitat que tenia ja des de que estudiava, havia treballat en empreses grans d'informàtica, però ho deixa perquè diu que tots els empresaris informàtics són uns capullos i que ell no pot pas treballar amb aquesta gent. Llavors treballa sol, però com que tampoc té un excés de clients, fa de veteu, per dir-ho d'alguna manera, o de cuidador d'un bloc de pisos. Ell viu al sòtano i l'autora comença així explicant-nos aquest personatge. Diu: costa no preguntar-se què passa pel cap d'un home com en Micah Mortimer. Viu sol, és reservat de mena, té una rutina inalterable. Cada matí a un quart de vuit el veu sortint a córrer. Cap a les 10 o quarts d'11 planta al sostre del seu Kia el rètol magnètic on hi diu l'informaniàtic. El nombre de visites que fa és variable, però sembla que no passa cap dia sense que uns quants clients requereixin els seus serveis. A les tardes se'l pot trobar treballant en algun lloc o altre del bloc d'apartaments on viu. Es treu un sobresou com a encarregat de manteniment de l'edifici i pot estar escombrant la vorera, expulsant l'estoreta de l'entrada o deliberant amb un lampista. Els dilluns al vespre, el dia abans de la recollida de les escombraries, arrossega els cubells fins al carreró contigu. Els dimecres al vespre, els cubells de reciclatge. A les 10 de la nit, si fa no fa, les tres finestres apaisades que hi ha darrere dels arbustos, a peu de carrer, s'enfosqueixen. És el seu apartament, que és el soterrani. Probablement no és gaire alegre. Aquesta és la primera introducció de la novel·la amb el meravellós títol Una sala plena de cors trencats, de l'autora Ann Tyler. Ann Tyler, si allò a vegades passa, que quan parlem i diguem el nom d'un autor, la gent diu no la conec. Molt bé. Doncs jo diria que sí que la coneixeu, més d'un, perquè és l'autor